Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Aquesta setmana hem estat testimonis a través dels companys de la cadena COPE i a través d'imatges esguinzadores del terratrèmol al Marroc i de les inundacions a Líbia, on milers de persones han perdut la vida i les xifres de desapareguts no han deixat de créixer. Mentre veig consternada aquestes imatges i aquests testimonis i amb una profunda solidaritat a les poblacions afectades, el cor em porta a pensar també en molts altres països del món que sofreixen els efectes de crisis humanitàries i de com la major part de les vegades aquestes recauen amb major força a les persones que viuen en situacions de desigualtat o pobresa. Les dones, els nens i nenes, persones ancianes, així com d'altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, que són generalment els qui s'emporten la pitjor part. És urgent comptar amb el compromís dels governs i també estrènyer els llaços de solidaritat i de cooperació per assumir els esforços necessaris cap a la construcció d'un món més igualitari i en pau. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
7 de la tarda i quasi bé 2 minuts, és el moment de fixar-nos en el temps que ens espera les properes hores. La veritat és que avui ha estat un dilluns assolellat i amb pocs núvols, després dels ruixats de la passada matinada, i diuen els homes del temps que les pluges tornaran a aparèixer a partir de dimecres. Mentretant, demà dimarts tindrem un dia amb més sol al matí, més núvols a la tarda, i no es descarta algun ruixat de tarda en punts de muntanya del nord-est de Catalunya. I anem ara a les carreteres, on el Servei Català del Trànsit ens informa puntualment de les incidències. Des del Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha força problemes a la xarxa viària catalana, a l'autovia 2 i a retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. Això afecta la ronda litoral de l'Hospitalet, on hi ha retencions en sentit Llobregat. Tornant a la 2, també hi ha retencions de 5 quilòmetres a Vilagrassa en sentit Soses per unes obres que tallen un carril. A la C32 hi ha retencions de Viladecans a Sant Boi de Llobregat i Esplugues en sentit nord. A la B23, cua d'Esplugues a Barcelona i també de Molins de Rei al Papiol, en aquest cas en sentit Martorell. També destacar-vos la P7 i retencions a Barberà en sentit sud. A la B30, cua a Barberà en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17, cua a Parets en sentit nord. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions entre Esplugues i la Vall d'Hebron en sentit Besòs. A la ronda litoral hi ha retencions de zona franca Cantunis en sentit Besòs per un vehicle avariat i quan la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies per la informació i sobretot precaució als amics que esteu ara mateix a les carreteres. I atenció, perquè avui parlarem, ho estem fent al llarg de la programació, de que 5 milions de persones estan patint migranya a Espanya i d'elles 1,5 milions estan patint de manera crònica. Avui posarem la mirada a la gent que s'automedica quan pateix, per exemple, o sofreix un mal de cap. Quines conseqüències pot tenir fer-ho sense control mèdic? Avui ens ho explica la companya Yolanda Bernal i també la neuròloga Ana Marcos González.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
Circ, teatre, dansa, acrobàcies. El Festival Mercè Arts de Carrer t'espera en actuacions dels millors artistes de l'escena local i internacional. Del 22 al 25 de setembre, vine a descobrir-los al Parc de l'Estació del Nord, nou epicentre MAC, i passeja't per l'Oasi MAC al carrer Consell de Cent. Una explosió d'espectacles que també trobaràs als espais habituals de la Mercè, perquè la Mercè són arts de carrer, amb el suport de La Vanguardia i Cadena 100, Ajuntament de Barcelona.
En Hipoyagán, venda excepcional. Adiós al desorden. Hola, armarios. En Hipoyagán, gran exposición de armarios a precios excepcionales. Con diferentes medidas, colores y el interior más completo con estantes, barras, cajoneras. Armario dos puertas con altillo incluido, modelo Kauri, 240 euros. Entrega ultra rápida. Pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Comedores, dormitorios, sofás, colchones, muebles de cocina, textil hogar, menaje, etcétera, etcétera. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipoyagán.com. Hipoyagán.
COPE Catalunya i Andorra.
Aproximadament un milió de catalans pateixen migranya. Un mal de cap molt fort pot durar fins a 3 dies seguits i que pràcticament impedeix fer res més. De fet, la migranya es considera la segona malaltia neurològica més incapacitant. Per les persones que la pateixen, una bona notícia. L'Agència Europea del Medicament ha donat el seu vistiplau al primer fàrmac oral que redueix els efectes de la migranya. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, ens ho ha confirmat la doctora Patricia Pozo, que és cap del Servei de Neurologia de la Vall d'Hebron. D'aquí a un any, aquest nou fàrmac podria ser una realitat a les consultes i se'n podrà beneficiar pràcticament qualsevol persona que pateixi migranyes.
Oficialment, això podria funcionar amb gent que també té 4 o més dies de migranya al mes. L'estudi es va fer en malalts una mica més greus. Jo crec que per donar-li també una mica com no sé si que li dona qualitat al fàrmac, en el sentit de que inclús amb gent que està molt afectada per la malaltia també funciona. Però oficialment es podria donar amb gent que té menys migranya.
I un dels principals problemes que hi ha amb la migranya és que és una malaltia infradiagnosticada. Molta gent no va al metge perquè pensa que no hi ha res a fer i els que hi van, doncs sovint no troben una solució adequada. Es calcula que només el 14% de les persones amb més de 15 dies de migranya al mes estan rebent tractament.
Absència o bueno, de conscienciació de malaltia que no fa que les persones que en tenen doncs consultin, doncs vagin al metge. Després, el segon pas, el problema estaria en que molts cops, si ho fan, si consulten, no troben una solució adequada, és a dir, no troben això, tractaments o una explicació que els hi vagi bé, no?
Precisament la falta d'un diagnòstic és el que més denuncien els pacients de migranya. Saben que el seu mal de cap no és normal, però han de fer-se moltes proves abans de que un metge els digui quin és el problema.
I és el que li ha passat a la Gemma. Ara té 23 anys, però des de que en tenia 8 pateix migranyes. Això ho ha sabut fa un parell d'anys, perquè al principi tothom li deia que era un mal de cap. Com que anava molt sovint a urgències, al final la va visitar un neuròleg i li van diagnosticar. La Gemma tenia clar que el seu mal de cap no era normal, no li marxava amb un ibuprofè i li podia durar una setmana. Ara està seguint un tractament que li redueix el dolor i també la freqüència.
El problema que penso que hi ha és que com que és una malaltia que tampoc està del tot acabada d'estudiar, molta gent fins ara, molts metges, et tractaven la migranya com si fos un mal de cap. I, clar, no és un mal de cap normal que pateix una persona qualsevol. És un mal de cap que t'impedeix doncs, fer moltíssimes coses. Doncs llavors em van començar a tractar i em van donar unes pastilles que me les havia de prendre cada dia abans d'anar a dormir.
La Gemma constata, com dèiem abans, que patir migranya és molt discapacitant fins al punt que necessita estar tancada en una habitació i a les fosques.
Et prens un ibuprofè, que és el que et diu tothom, i no et passa, et segueix, i va més. I jo, per exemple, doncs, he arribat a vomitar i tot per les migranyes. I no poder parlar, necessites estar tancat en una habitació sense soroll, sense llum, sobretot perquè solen tenir molt les persones que tenen migranya la sensibilitat a la llum molt alta. Qualsevol cosa es molesta.
Doncs la Gemma, com segurament la resta de pacients que pateixen migranya, saben perfectament quan li ha de venir un atac. En el cas de la Gemma, quan comença a notar els primers símptomes és quan s'ha de prendre una de les pastilles del tractament per evitar doncs, que la cosa vagi a pitjor.
L'automedicació i la falta de diagnóstico i un correcto tratamiento puede hacer crónica la migraña, un dolor de cabeza severo y frecuente que afecta a cerca del 13% de la población de edades medias y puede llegar a ser muy incapacitante. Hablamos con Ana Marcos González, que es neuróloga y directora de la clínica Neurotres Integral. Doctora González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Monse, ¿qué tal?
Es para ponerse, y nunca mejor dicho, las manos en la cabeza cuando vemos la cantidad de gente que se automedica. Hoy estamos hablando de la migraña, pero podemos hablar de cualquier otra patología que también ocurre, ¿no es así?
Efectivamente, es así. Antes de nada, querría simplemente aclarar algo sobre la terminología, si me permites, porque creo que es de interés para la población, y es que cuando hablamos de cefalea, queremos decir, bueno, dolor de cabeza en general, son sinónimos, y cuando hablamos de migraña, hablamos de un tipo concreto de cefalea, es decir, todas las migrañas son cefaleas, pero no todas las cefaleas son migrañas. Eso es importante a la hora de utilizar los términos.
Correcto.
Y con respecto a la automedicación, efectivamente, ¿por qué es importante evitarla? Pues porque, tal y como habla el artículo de las provincias, aumenta enormemente el riesgo de cronificación de cefaleas, de dolores de cabeza, migrañas u otra cosa. Entonces, cuanto más nos automedicamos, más riesgo hay de cronificar, y en ese caso ya el tratamiento es como desembrollar un círculo vicioso ya totalmente casi inabarcable. Uh-huh. Es posible, pero el tratamiento se hace innecesariamente más difícil. Entonces, las repercusiones a nivel, bueno, globales, a nivel personal, familiar, profesional, son tremendas. Y eso, cuanto más lo evitemos, mejor.
Cuando se cronifica es porque nuestro cuerpo pide una sustancia que estamos acostumbrados a darle, y llega un momento que si no se la das, se hace imprescindible, ¿no?, para nuestro organismo.
Exactamente, es así. Lo importante, además, en la automedicación es también ver de dónde, o sea, cuáles son las causas, cuál es el origen de esta tendencia que tenemos a automedicarnos en la sociedad actual. Y hay que también no solo decir, bueno, pues no se automediquen gente de la población, sino también ver de dónde viene todo esto. A mí me gustaría dar sobre todo dos pinceladas sobre las causas, y para mí hay dos causas principales. La
Por
primera
supuesto.
Es una cuestión de diagnóstico. Mm. Gracias. La cuestión de diagnóstico es importantísima. Es decir, vemos, tal y como indica el artículo de las provincias, que hay un infradiagnóstico de cefaleas y de migrañas, por extensión, en todo lo que es la población general. ¿Por qué? Bueno, primero porque son personas que en general están habituadas a tanto dolor en su día a día, que a veces ya ni siquiera consultan. Es como que lo normal en su día a día es tener dolor. Muchas veces en consulta, bueno, pues llega algún paciente y preguntas cuál es la cadencia de su dolor de cabeza, cada cuánto le duele. Y muchas veces la respuesta que recibimos los médicos en consulta es, bueno, ya sabe, doctora, lo normal. No, es que lo normal es que no nos duela la cabeza. Eso es importantísimo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es que el sistema sanitario, tanto el público como en gran parte el privado, pues está saturado. Entonces son consultas pues súper rápidas, de 10, 15 minutos como mucho, en los que hay que abordar un tema tan complejo y multifactorial como es el dolor. Uh-huh. Eso por un lado. Pues por eso vemos cada vez más pues cefaleas infradiagnosticadas y, por ende, maltratadas o por automedicación incorrecta.
Doctora, estábamos hablando al inicio de que el 12% de la población que tiene esos dolores de cabeza, esas migrañas, son en edades medias.
Sí, efectivamente. Esto es, como decía antes, muy importante en cuanto a la repercusión global, bueno, a nivel familiar, personal, profesional, y es, bueno, puede ser a nivel económico, social, tremendo como consecuencias. La otra causa que quería también mencionar, ahora que hablas del rango medio de
sí,
edades,
sí,
es que hay también un factor muy importante en el que pensar a la hora de buscar dónde están los orígenes de esta automedicación, y es el tema de educación sanitaria, tanto a nivel poblacional general como a nivel de la comunidad sanitaria. Es decir, tenemos que entender que la educación sanitaria es importantísima y que nosotros, las personas, no solo somos un trozo de carne, un trozo de cerebro, somos seres íntegros, es decir, nos forman un cuerpo, mente, emociones, espíritu, sin tener nada que ver con religiones ni nada, por supuesto. Entonces, el manejo del dolor tiene que ser multifactorial. Tenemos que tener en cuenta que no solamente hay la parte biológica, también hay la parte de estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida actual en la mayor parte de la población, sobre todo en edades medias?
Claro.
Pues un estilo de vida frenético. No descansamos, no comemos bien, no establecemos relaciones sociales significativas, tenemos creencias limitantes, la actividad física, bueno, pues a lo mejor pasear como mucho, ni eso. Entonces, esto es importantísimo a la hora del manejo del dolor crónico también.
La Organización Mundial de la Salud, doctora, ha situado a la migraña entre las 6 enfermedades más incapacitantes a nivel general y la segunda de las enfermedades neurológicas. Lo digo porque cuando una enfermedad o algo no se ve, los demás no lo entienden, ¿no? Si no lo han sufrido en sus propias carnes.
Exactamente. Eso es muy importante porque muchas veces hay enfermedades que, saltan a la vista. Cuando hay lesiones externas,
exacto,
o traumas externos o signos externos, pero cuando es simplemente una sensación interna, eso además de ser muy incapacitante es como muy frustrante porque desde fuera se ve como pues, si tiene buena cara o si total no le pasa nada, eso son tonterías o tampoco será para tanto. Entonces es doble motivo de frustración y todavía eso agrava más lo que es un dolor, efectivamente.
Desde luego. Qué importante es el hecho, doctora, de ir a la farmacia con recetas, incluso para comprarse un ibuprofeno, ¿no? Porque antes alegremente podías comprarlo de 600, ahora está en 400 sin receta médica, pero es importantísimo que todo sea con receta, porque a la larga puede perjudicarnos y mucho, y como decíamos al inicio, la automedicación puede hacer crónica enfermedades como la migraña.
Esto que estás diciendo, Monse, es muy importante, es fundamental, y eso lo tenemos que entender todos. Entonces, pensemos que entre los fármacos que causan cronificación más fácilmente a nivel de cefaleas, migrañas en general, están los analgésicos simples, como aspirinas y paracetamol, son los que más.
Uh-huh.
Aparte de algunos opioides y triptanes, pero los que están al alcance de todos, que no necesitan ni receta ni nada, son los que más causan, los que más riesgo tienen de provocar cronificación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y evitar la automedicación en la medida de lo posible. Yo lo que recomiendo siempre es, en cuanto uno empieza a tener dolores de cabeza regulares o no regulares, pero nuevos, y que te empiezan a limitar el día a día, hay que consultar sea al médico de cabecera, sea al neurólogo de zona, sea al neurólogo privado, sea a una unidad del dolor cuando el resto de fármacos no funcionan, pero eso sí, siempre guiados y facilitados por un profesional que entienda de la materia. Eso sí, importante decir, cuando se trate de un dolor de cabeza, una cefalea explosiva, la peor que hemos tenido nunca, eso ya es algo aparte y esto requiere un manejo directamente en urgencias, eso es importante decirlo. Pero volviendo al tema que nos ocupa, que son dolores de cabeza habituales, entre comillas, es muy importante consultar, porque aparte de fármacos, que bendita la hora en que los tenemos, hay muchas otras cosas que hay que incluir en la ecuación terapéutica, como decía antes, el estilo de vida sano, todo el tema de las creencias limitantes, y luego hay técnicas nuevas, por ejemplo la neuroestimulación, que está dando muy buenos resultados,
sí.
Incluso la acupuntura milenaria, que también suele tener buenos resultados en algún tipo de migrañas. Es decir, hay un amplio abanico, eso es lo bueno que tenemos. Tenemos un amplio arsenal terapéutico para ofrecer al paciente, pero lo menos bueno es que si hay tanta cosa es porque no hay nada milagroso.
Entonces,
como no hay nada milagroso y hay mucha variedad, hay que estar bien guiado por un profesional para evitar automedicaciones y cronificación de cefaleas.
Pues estoy convencida que si damos con doctores como usted, con doctora Ana Marcos González, directora y neuróloga de la clínica Neuro 3 Integral, nos lo va a poner muy fácil porque la comunicación médico-paciente es tan importante, pero
muy
tan importante para seguir una pauta, para seguir esos tratamientos y para no llegar a esa consulta cuando ya la situación ya se ha agravado. Intentemos coger antes esa enfermedad, ese dolor, antes de que vaya a más. Doctora Marcos González, muchísimas gracias. Un abrazo, ha sido un placer.
A ti, Montse, un saludo. Muchas gracias a todos.
Interessant la conversa amb la doctora, però també és interessant sempre tenir doctores amigos de cabecera. Y en este programa tenemos muchos. Hablamos del caso de la doctora Torrejón. Seguramente que rejuvenecer, verse mejor, es muy importante para todos nosotros. La autoestima cuenta más de lo que nos pensamos. Y si además quieres conseguirlo sin estridencias, conservando la armonía facial, no dudes en pedir una visita informativa personalmente con la doctora Torrejón, que te va a hacer un estudio de lo que necesitas y te va a dar un presupuesto que puedes financiar sin ningún tipo de interés. ¿Qué quieres informarte? Pues llama ahora mismo a Star Bene, el centro de la doctora Torrejón, al 93 4 14 36 31. 93 4 14 36 31. I mentre fas aquesta trucada, el que farem nosaltres d'aquí a res és parlar de les petites i mitjanes empreses. Per què? Doncs ara t'ho explico.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Atenció, perquè la Unió Europea vol millorar les condicions en què treballen les petites i mitjanes empreses. Concretament, vol que quan emetin una factura la cobrin com a màxim en 30 dies. Si això no passa, es reclamaran d'ofici interessos de demora. La nova legislació, que diuen que es tirarà endavant en forma de reglament, podria estar vigent abans de l'estiu de l'any vinent. Hem de dir que una petita empresa triga de mitjana 67 dies a cobrar a Catalunya. I les que triguen més a pagar són les grans empreses i les administracions públiques. I, segons la Comissió Europea, actualment només un 40% de les factures es pagant a temps. Avui és un plaer parlar amb el president de la PIMEC, el senyor Antonio Cañete. Senyor Cañete, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolti'm, tot això que estem parlant és una realitat de la que vostès ja fa temps que demanaven aquestes mesures, no?, que alguna cosa canviés.
Pues vostè ho ha explicat perfectament i, efectivament, aquesta és una creuada. Jo dic que a vegades n'hi ha guerres o batalles, però aquesta és una creuada que perseguim perquè per les petites i mitjanes empreses el que li paguin tard és la causa més important de tancament i pèrdua de llocs de treball. Per tant, el que cobrin les factures a temps salvarà moltes, moltes empreses i molts llocs de treball. Per tant, és transcendent la mesura que ha pres la Unió Europea. No?
La PIMEC és un dels impulsors d'aquesta mesura, no? Penalitzar d'ofici els que no paguen a temps el que ha de pagar.
Pues sí, nosaltres la veritat és que gràcies a estar i tindre la vicepresidència de les Pimes d'Europa, pues, i tindre veu pròpia dintre d'aquesta representació, hem pogut fer propostes que, en el cas de la morositat, òbviament, és algo que és absolutament necessari, que n'hi hagi normes, que, igual que el que ens passa quan no paguem els nostres impostos i sent de cobra d'ofici si tu no pagues a dia, pues, és implicable que després la pròpia administració potser te pagui a 100 dies i que tu tinguis que reclamar els interessos, coses que no fas a l'administració i en l'àmbit privat, perquè aquell que té una posició de domini paga quan vol i mata realment el petit. No? Per tant, és una mesura extraordinària, necessària, i si me'n permeten, jo crec que és una mesura històrica perquè aplicarà tota la Unió Europea i serà molt beneficiosa per les petites i mitjanes empreses i les persones autònomes.
Perquè fins ara, senyor Cañete, què passa? Que la gent no reclamava perquè això volia dir que si està reclamant, potser aquell client no tornaria a contractar, no?
Home, jo penso que n'hi ha una dita a nivell espanyol que és molt clara, diu, ningú mossega la que li dona de menjar, no? Aquesta és una dita que jo penso que explica bé. Per això la importància d'aquesta norma que diu, no, és que a partir d'ara es tindran que pagar els interessos d'ofici sense reclamar-los. I a més els països de la Unió Europea tindran que crear mecanismes d'intervenció i inspecció per poder controlar que això sigui així. Clar, això de facto, i a més el 12% dels interessos, perquè avui seria el 8% més el 4,5% de lo que són els interessos del cost actual, fan que de facto n'hi hagi un règim de sancions si no es compleixen en les obligacions que es tenen, cosa que fins ara no s'ha produït i és el que ha creat el que se continuï pagant tard, no? I mal.
Escolti'm, a banda d'això que és superimportant, també s'està parlant de simplificar tràmits pels concursos públics. De què estem parlant?
Bueno, és que la realitat, i jo penso que el que s'ha produït, que és un fet històric i que torno a utilitzar aquest terme, no?, és que per primera vegada la Unió Europea ha presentat, la presidenta va presentar la setmana passada, un paquet de mesures per aliviar a les petites i mitjanes empreses. El nom concret és SPI Relief Packet, perquè és un paquet de mesures, el relief vol dir de, precisament de aminorar i de tota la complicació que s'ha anat fent normativa i administrativa, no? Dintre d'aquest paquet de mesures, n'hi ha mesures tan importants com la que diu, simplificar algunes de les obligacions per les pimes. Algun exemple és el que diu, les pimes quan es presenten als concursos públics que tenen que aportar un munt d'informació, doncs ara serà obligatori en els concursos crear un tipus de documentació per les més simplificat perquè puguin accedir. Després n'hi ha tota una part de finançament, si se'n recorden el plan Juncker feia un tipus de finançament, ara se li diu IFES-EU, en el que se potencia que les pimes puguin accedir al finançament. Després n'hi ha alguns dels tipus de mesura que són transcendents, i avui també ho comentaven en la presentació de la Numeri, el fet de que n'hi hagi alertes tempranes, o sigui, n'hi ha empreses que comencen a donar una sèrie d'indicadors que si s'actua a temps es poden salvar, i salvar empreses i llocs de treball és el més important. I avui, per exemple, ja ho explicaven, de que hem presentat a l'anuari de la PIME i sabem que el 25% de les pimes de Catalunya tenen endeutaments per sobre del 80%. Clar, si no actuen sobre aquestes empreses amb una crescuda dels tipus d'interès, aquestes empreses podran tancar en un futur immediat, no? Doncs totes aquestes alerta temprana, de finançament i garantir per les pimes, el fet de que accedeixin al millor contractador, que és la contractació pública, que li paguin a temps. Europa ha pres consciència de l'eslògan que quan vaig arribar de president vaig dir que treballarien des de PIMEC, que és legislar pensant primer en els petits per poder fer-nos grans, que ningú dubti que això va de fer-nos grans, però hem de pensar en les petites i mitjanes empreses i les persones autònomes si volem fer.
Efectivament, la presidenta de la Comissió Europea, la senyora von der Leyen, ho deia molt taxativa, eh? És hora de fer els negocis més fàcils a Europa.
Bueno, jo penso que Europa n'és plenament conscient que la resiliència la donen les petites i mitjanes empreses i, per tant, o salvem les petites i mitjanes empreses o el futur d'Europa pues, pot ser bastant incert, no? Perquè sense aquells que paguen els impostos i generen llocs de treball, pues, lògicament seria un problema. Tingui en compte que més del 99% de les empreses són pimes i que aportem més del 70% de l'empleo, no? I, per tant, això és un motor de l'economia que s'ha de preservar, eh? I en aquest sentit s'ha de legislar pensant en els petits, torno a dir, per enfortir la nostra economia i continuar amb això, pues, pagant impostos i generant llocs de treball, que és de lo que fan al final les empreses.
President, gràcies. Una abraçada. El senyor Antonio Cañete, president de la PIMEC, la petita i mitjana empresa.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ens estem apropant a 8:15 de la tarda. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra i és el moment de l'actualitat, de l'última hora més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, aquesta tarda ha tornat a caure un arbre a Barcelona, un arbre d'uns 5 metres d'alçada que ha caigut davant de l'escola Josep Maria Jujol al barri de Gràcia. L'arbre s'ha desplomat a sobre d'unes bicicletes que hi havia aparcades davant de l'escola, però afortunadament hem de dir que no hi ha hagut danys personals. Divendres va caure un altre arbre, també just davant d'una escola, en aquest cas a Sant Gervasi, i tampoc no hi van haver ferits. A Badalona, l'Ajuntament aprovarà una moratòria de 3 anys en l'aplicació de la zona de baixes emissions. Queda ajornada, doncs, fins al 2027. El consistori justifica la mesura dient que evitarà castigar els veïns que no tenen recursos per canviar de cotxe i més en una situació com l'actual de crisi econòmica i de preus pels núvols. I a Vilaseca, a Tarragona, concretament a la platja La Pineda, ha mort ofegat un home de 63 anys, francès. Els socorristes han tret a la víctima de l'aigua, li han fet maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. Aquest nou ofegament, hem de dir que ha tingut lloc fora de la campanya d'estiu, que acabava el 15 de setembre, però als municipis més turístics de la Costa Daurada, el servei de socorrisme es manté fins a finals d'aquest aquest mes de setembre.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I ara l'actualitat més pròxima també d'última hora amb els companys d'Esports Cope. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat. Bona tarda a tothom.
Avui comencem parlant del Girona, que tanca avui, Albert, la jornada de Lliga a Primera Divisió.
Sí, la cinquena, que és la jornada després de la tongada de partits internacionals. I a les 9 de la nit tenim un més que interessant Granada-Girona. Recordem que el Girona, si suma els 3 punts, es mantindrà segon en aquesta segona posició de la Lliga compartida amb el Barça, amb 13 punts, en cas de guanyar, insisteixo, a 2 del líder, que és el Real Madrid, que continua fent ple de victòries. 5 partits, 15 punts al conjunt blanc. 9 de la nit, el Nuevo Los Cármenes, aquest Granada-Girona, sense Arnau Martínez per lesió al conjunt de Mitchell. És qüestió de minuts que surti l'11 que situarà el Girona en una jornada important, perquè és aquesta la que tanca, com diem, la cinquena data de competició, i recordem que torna a jugar el Girona el dissabte rebent el Mallorca, tot en un dilluns que obre la setmana. Setmana de Lliga de Campions, estrena el Barça l'estadi de Montjuïc a Europa. Barça amb Eres, demà. Encara no torna Ronald Araujo, fa un mes de la lesió, el bíceps femoral de la cama esquerra. En principi hauria d'estar, està fent una part de l'entrenament amb el grup, però hauria d'estar pel partit de Lliga davant el Celta. Diu Xavi que l'exigència és màxima i que, òbviament, l'objectiu de mínims és superar la lligueta a la fase de grups i entrar a les eliminatòries. I un tercer argument en aquesta jornada, l'Andorra. L'Andorra de segona té partit també per tancar la jornada, en aquest cas la sisena segona, 9 de la nit, Andorra-Oviedo, i també és notícia la convocatòria de la nova seleccionadora femenina Montse Tomé, exjugadora del Barça, ha convocat a les mundialistes. Diuen que sense avisar, havien signat un comunicat que no volien anar. No hi és Jenny Hermoso, és a dir, sembla que en lloc de tancar-se el conflicte, encara s'agreuja més entre les jugadores, les 39 que van signar el comunicat de rebuig a les mesures que s'havien pres, insuficients, i també la nova presidència interina i també la nova seleccionadora. Aquesta és l'actualitat en un àmbit més proper.
Que no és poca. Més informació, Esports Cope, Albert Díez, gràcies, bona tarda.
Una abraçada, Montserrat, bon programa, que vagi bé.
Bueno, oye, ¿tú te has preguntado qué pasa si pierdes las llaves de tu moto? Pues, tranquilos, porque Línea Directa sí lo sabe que hay que hacer y por eso te lleva un duplicado de tus llaves ahí donde estés, para que no tengas que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo, tan completo como el de Línea Directa, puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo, así que consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Únete a la operación Stock Fuera de MediaMark. Solo hasta el 24 de septiembre tienes un Combino Frosthire de 2 metros de altura por 599 euros o una escoba Dyson con tecnología láser por 579 euros. MediaMark.
Aviam, que aixequi la mà qui de vosaltres no ha demanat mai menjar a domicili. Faig una prova. Sergi Tor, company, bona tarda.
Bona tarda, jo no aixeco la mà.
No aixeques la mà?
I no sóc habitual. Però clar, ho he demanat.
Ho has demanat.
Home, clar, aviam, i durant la pandèmia qui no ho va fer, no?
És veritat, estem parlant durant la programació...
Tu m'has fet una pregunta molt general, eh? Qui aixequi la mà, qui no ho ha fet mai, clar, ho has dit.
Certament.
Però... Consumidor habitual no ho soc, però la meva pregunta és, la meva mà està guardada.
Molt bé, parlem d'això perquè al llarg de la programació, Sergi, estem parlant de que hi ha molta gent que està enganxada a les aplicacions del menjar a domicili. Què està passant?
Bé, en aquest cas l'augment va ser brutal, sobretot perquè també va ser, recordem, una solució per a milers de locals tancats durant la pandèmia, el menjar a domicili. Hi ha hagut un 80% d'augment respecte a les xifres prepandèmia, és a dir, des de l'any 2020 a les actuals. Ara bé, darrere en COPE Catalunya, Rosario Pedrosa, gerent d'estratègia comercial de AECOC Schopenbeyer, que és l'actor d'aquest estudi, confirma que també hi ha ara un estancament en aquest creixement.
Lo que estamos observando es que ese crecimiento se ha estancado, al igual que muchos otros negocios online. Es decir, con la vuelta a la normalidad estamos volviendo a la presencialidad. Entonces, eso no quiere decir que vayamos para atrás y vayamos a dejar de consumir este tipo de servicios. Sí que es verdad que es una opción que gusta al consumidor porque le da una serie de ventajas. Y por eso la ha inculcado, digamos, dentro de sus hábitos habituales.
Tu has fet una pregunta de màxims, Montse, però la pregunta de mínims té una ràpida resposta. Segons aquest mateix estudi, un 70% de residents de ciutats mitjanes i grans demana aquest servei a domicili. Un 48% ho fa una vegada al mes i un 22% més d'una vegada a la setmana. Hem sortit al carrer per veure quines són les causes, el per què ens estem acostumant a demanar aquest menjar a domicili. Les causes són múltiples, diverses i depèn també de la generació.
Porque es más cómodo.
Muy cómodo, es cómodo.
Es cómodo y te ahorras la cola.
Yo pienso que es un poco pues por eso, por comodidad, porque a la gente le da pereza salir de casa y ya que hay una aplicación que hace eso, pues que me lo hagan a mí también.
Pues simplement per la facilitat que et donen, és la comoditat, suposo. La gent s'acostuma a la comoditat.
Un capricho, porque es más cómodo y por poner la pereza ir a otros sitios caminando. Para no ir al restaurante, porque llegas a casa sin ganas de cocinar, yo creo, y como no quieres irte de restaurante, pues lo pides. Yo creo que es más por pereza, ¿eh? O por si es tarde, de noche, y prefieres pedirlo.
Crec que hi ha un fil conductor d'unanimitat amb aquesta multitud de veus que hem escoltat, que hem sortit al carrer, i és la comoditat. La facilitat i la comoditat. Després arriba la rutina, després d'un dia de treball, o a vegades també, en aquest cas, la facilitat amb el preu. Per tant, aquesta seria la causa d'hores d'ara d'aquest impuls. Canvis amb el sector hi hauran. Fins i tot hi ha veus que pronostiquen que el local que no tingui, en aquest cas, un bon servei a domicili no serà competitiu davant de la competència que sí ho farà i que podrà aconseguir millors preus. I a hores d'ara, anar a bars i restaurants serà per socialitzar, amb demanda prèvia i per algun dia especial, i que cada cop hi haurà més demanda del menjar a domicili. Molt se parla, però aquestes són les xifres. L'augment hi és, però hi ha un cert estancament. I, per cert, l'altra eina important són els treballadors que l'estan portant. La llei Rider, que va ser aprovada fa 2 anys i que volia que no fossin autònoms i que fossin assalariats. Hores d'ara, 2 anys després, la llei no ha pogut complir amb el seu objectiu.
Parlem amb la dietista nutricionista Alba Villalba. Va fer un curs de màster en nutrició i metabolisme per la Universitat Rovira Virgili. I el seu interès per conèixer la composició dels aliments i saber el per què de cada ingredient va fer que s'especialitzés en aliments funcionals i els seus components bioactius. La nutrició és la seva professió i, a més, la seva vocació i el seu objectiu, diu, és ensenyar els beneficis d'una alimentació sana adaptada a la necessitat de cada persona. Alba Villalba, què tal? Bona tarda, ho he dit bé?
Sí, hola, bona tarda. Sí, perfecte.
Escolta'm, avui a la cadena COPE estem parlant sobre el tema del menjar i sobretot de la gent que ja enganxada a les aplicacions de menjar a domicili. Tu creus que deu haver-hi algun per què? Per la facilitat de comprar? Pel tipus de menjar que demanem que no fem a casa? Per què creus que es deu tot això?
bé, com tu has dit, per aquests dos motius crec que són els principals, no? El primer de tot és que portem ara una vida molt atrafegada, no tenim temps i realment segurament l'alimentació no és una de les nostres prioritats moltes vegades, no? I el fet d'arribar a casa i dir, bueno, ara m'he de posar a cuinar, no sé què cuinar, hem de pensar, no?, més allà, i moltes vegades les aplicacions és algo ràpid, agafes el telèfon que sempre el tens a la mà i en dos minuts has trobat algo atractiu i que et funciona, no?, i que quan arribis a casa potser ja tens fins i tot el repartidor a la porta, vull dir que no t'has ni d'esperar. Uh-huh. I crec que és un dels motius per als quals acabem tirant, no?, d'aquest tipus d'aplicacions i deixant de cuinar. També perquè són menjars molt palatables, al final és algo que a nivell bucal et dona molta recompensa, no? Penses en arribar a casa i menjar-te un arròs bullit amb un bròquil i un salmó...
Avorrit.
I no és el mateix. Exacte. És nutricionalment molt correcte, no?, però palatablement parlant, no?, o organolèpticament parlant, no és gaire atractiu. I, en canvi, dius, bueno, doncs em faig un pokeball, ni que sigui, no?, o un sushi, o algun plat thai o indi, no?, i vulguis, no?, totes aquelles espècies, tot aquell gust, no?, tot aquell sabor que et ve al cap, és molt més atractiu.
Efectivament. Hem de dir que, òbviament, hi ha aplicacions de tot tipus, no només de fast food, sinó també, inclús, hi ha estrelles Michelin o gent important que fa bon menjar i que no tot és un menjar ràpid, fregit, etc. Però com pot afectar el consum de, per exemple, ultraprocessats al nostre ànim? Perquè quan mengem aquest tipus de menjar és com que et ve una alegria, no?, al cos de cop i volta.
Sí, però és una alegria falsa, no? És com una falsa recompensa. És a dir, tu en el moment que te'l menges sents aquell plaer, no? És sense allò que estaves buscant, no? Que potser en altres moments, perquè has estat molt estressat, no has pogut tenir el teu moment de dir, doncs em relaxo i trobo el plaer en llegir un llibre, o trobo el plaer en veure una pel·lícula o en fer exercici. Però sí que és veritat que un cop ja l'has digerit o ja ha passat aquell moment, és com que et quedes buit, no? Com que aquella energia que et dona també a vegades en un primer instant, perquè està carregat de sucres, està carregat de greixos, un cop digerit et tornes en aquella buidor, en aquell estat baix d'ànim, no? Tornes a decaure un altre cop i et fa la necessitat de tornar a alimentar-te d'allò, no? Uh-huh. Moltes vegades fan aquest pic de glucosa que dius, ara em trobo amb el sucre a tope, no? I molt actiu, i de cop i volta, quan això ja està digerit, el teu cos ja ho ha metabolitzat, decaus encara més.
Uh-huh. Què pot provocar, si ho prenem o mengem d'aquest tipus de menjar de tant en quant, escolta'm un dia o de qualsevol, que diu, mira, avui m'ho salto, què pot passar si abusem, si contínuament estem fent servir aquest tipus de menjar per no haver de cuinar o per mandra d'anar a comprar al supermercat i preparar-nos un bon àpat?
Clar, a veure, al final, si només ho fas un dia a la setmana o dos, normalment les implicacions que té són mínimes o quasi ninguna, no? Tots al final sortim un dia o demanem un dia i no passa absolutament res. La cosa és que si és una decisió que fem de manera constant i freqüent, el que ens passa és que a nivell bucal, organolèptic, ens acostumem a gustos molt més forts, no? Per tant, després, amb una alimentació molt més simple, no?, molt més normal, amb el que et podries cuinar potser a casa, no trobes aquell plaer, no? Llavors ja no et serveix, ja no trobes atractiu aquell tipus de menjar. Primer això, i després el tema molt més de potser valor energètic, no?, que tens aquest hàndicap, que moltes vegades són porcions més grans o són aliments energèticament molt més complets o elevats, no sé, o sigui, tenen una densitat energètica, diguem-ho així, més elevada, per tant, és molt més fàcil que tingui implicacions a nivell de pes.
Uh-huh. T'anava a dir que el que més es demana, segons un estudi, el 47% dels comensals demana menjar occidental, principalment uh-huh. pizza o hamburguesa. Això la gran majoria. Després hi ha doncs, les patates fregides, tot això que ve al costadet, no? Però clar, si li afegim la beguda ensucrada, imagino, Alba, que aquí ja estan fent ja el rodolí ja total, no?
Clar, mira, justament veia una publicació a Instagram aquest matí que parlava d'això, no? Que al final no es tracta molts cops de qui demanis menjar a domicili, no? Es tracta de saber combinar-ho bé, no? De dir, és que potser jo m'agafo una hamburguesa, però en comptes d'agafar-me unes patates fregides grans, m'agafo una amanida, i en comptes de m'agafar-me un refresc ensucrat, me l'agafo light o zero, no? I vulguis o no, ja has reduït la càrrega calòrica d'aquell àpat, no? Mm. Clar, si fas el complet de dir, bueno, pues és que l'hamburguesa, les patates fregides, la beguda ensucrada, el postre, llavors ja sí que és el combo, no?, que ens portaria a totes les conseqüències que hem anomenat abans.
Efectivament, i és superperillós, sobretot en gent jove, eh? Perquè estem veient, depèn de quins països on ja això ja fa temps que ho porten fent, l'obesitat, l'índex d'obesitat és enorme.
Sí, l'obesitat i la diabetes, per exemple, que moltes vegades és algo que no es parla i ja no només és el tema pes, sinó a nivell metabolisme, li estem donant com un... Estem fent que el nostre cos faci com un sobreesforç constant. I això, a curt termini, diguem-ne, que no veiem res, no? I més en gent jove, que és com... Bueno, jo em prenc això i el meu cos ho assimila bé, no? Potser tarda una o dues hores més, però ho assimila bé. Però a llarg termini, tot aquest sobreesforç que li estem fent al cos passa factura.
I a mi em fa molta gràcia, Alba, la gent que després de fer-se un tip de menjar d'aquest tipus, després diu, jo el tallat però amb sacarina, eh? Dius, bueno, home, d'aquí ja, no?
Bueno, jo a vegades penso que això, o vull pensar, que és qüestió de gustos, no? De dir, bueno, potser m'agrada més amb la sacarina en comptes amb el sucre per al tipus de gust, o simplement perquè ja estan acostumats, però realment no té sentit.
Òbviament, òbviament.
Com tu dius, ja no ve d'una miqueta més.
Bueno, doncs, òbviament, l'alimentació és superimportant, menys sana incorpore sano, i és importantíssim saber el que mengem, perquè ens hi va la salut. T'agraeixo molt, Alba Villalba, dietista i nutricionista del Centre de Nutrició Júlia Ferrer, que hagis estat amb nosaltres i hem pres molt bona nota de tot el que ens has dit. Alba, gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Uno, dos, tres.
Hola, hola!
Hola, hola!
Menuda vida, Pepe. Encontraste la más bella de las vocaciones, la radio.
Cuando le preguntabas, como yo le hice con el libro de su vida, por el pueblo, por Galicia, por su sobrina, por tal... Joder, es que se echa a llorar.
Qué cariño hacia la radio, hacia la gente de la radio, hacia Tiempo de Juego, hacia la COPE.
Nos escucha Iñaki Gabilondo. Hola, Iñaki, buenos días.
Buenos días, sí. Toda la vida, bueno, desde que yo le conozco ha sido una estrella, pero ha sido, de todas las estrellas que he conocido, ha sido la estrella más querida.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
Pero en el fondo le tenemos ahí y no podemos decir eso de adiós. Yo voy a decir siempre, cada vez que oiga la palabra Pepe Domingo Castaño, voy a decir siempre hola, hola,
hola, hola,
porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
una notícia que m'han enviat i que crec que és força interessant. I dic, per què els amics de Salut Pública me l'hauran enviat? Serà perquè molt sovint parlo del mosquit tigre al meu programa? Segurament sí, perquè la notícia diu el següent. Barcelona posa en marxa la campanya de prevenció del mosquit tigre en propietat privada, és a dir, a casa teva. I si és d'Agència de Salut Pública, ve al cap el Tomàs Montalvo, que és el biòleg i tècnic del Servei de Vigilància i Control de Plagues d'aquesta Agència de Salut Pública. Senyor Montalvo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estan?
Molt bé, molt bé. Molt enfeinats en tasques de vigilància i control, però molt bé.
Escolti, ha estat un estiu de moltes plagues de tota mena, no?
Bé, els estius són l'època en què més activitat hi ha de plagues perquè moltes d'elles no poden regular la temperatura i tenen una activitat més elevada. Tot i això, les tasques que estem fent de vigilància i control estan fent que hi hagi una reducció d'activitat bastant, bastant important a la ciutat i podem estar tranquils.
Me n'alegro. Escolti'm, m'estic contenta perquè ara... A casa teva, a casa meva o a casa de qui escolti, si té problemes amb el tema del mosquit tigre, no? O la prevenció. De què es tracta? És una nova campanya per conscienciar, per informar? Per què és?
Doncs és una tasca d'informació, sobretot. I informació de que molta gent pues, coneix els mosquits, però no coneix ni el seu cicle biològic, és a dir, no podrien identificar el cicle aquàtic, que són les larves, no? Mm. Els adults sí, perquè són molt visibles, no? I ens produeixen picades, però les larves no saben ni què són, ni quins són els llocs que crien, no? Uh-huh. Llavors, aquest projecte de Casa Teva el que pretén és anar a casa de cada ciutadà, no? I ensenyar-li exactament el cicle biològic i on poden criar els mosquits. Uh-huh. Però no només això, sinó que també el que oferim és fer una inspecció al seu jardí, pati, terrassa, per indicar-li quins són aquests elements i com pot gestionar per evitar tenir aquesta proliferació de mosquits a casa seva. Uh-huh.
Crec que des de l'inici de maig, Tomàs, han fet al voltant d'unes 400 primeres visites. La selecció dels domicilis es fa prèviament, segons una anàlisi que no sé si té en compte característiques del medi, de l'espècie i aspectes relacionats amb les desigualtats socials. Com es fa?
Exacte. El que fem és prioritzar els llocs on potser tenen més problemàtica de mosquits. I això ho fem utilitzant una sèrie d'indicadors. D'una banda, l'activitat que tenim coneixement en el territori, ja sigui per comunicació del ciutadà o perquè la trobem a la via pública. Això és una part molt important. També utilitzem tota aquesta informació relacionada amb espais verds en espai privat, que també tenim una capa que ens permet saber quins són els espais on hi ha més jardins o terrasses privades, i incorporem un element d'una mirada a les desigualtats, no? I el que fem és seleccionar també aquestes àrees on tenim població vulnerable, sobretot gent gran o nens petits. Amb tota aquesta informació fem un algoritme i seleccionem aquelles àrees que són prioritàries per fer aquest tipus d'intervenció.
Uh-huh. Dels llocs que heu visitat, senyor Montalvo, us ha sobtat alguna cosa? El desconeixement que té la gent del mosquit tigre? Alguna cosa en especial, de moment, us ha sobtat? Per bé o per malament,
sí, dic. Una cosa que sospitaven, no? És que molta gent desconeix que el mosquit té una fase aquàtica. És a dir, que el mosquit no sempre està a l'aire, sinó que els mosquits posen els ous a l'aigua o a la interfase aire-aigua, en humitat, i que d'aquí surten unes larves, que són com uns petits cucs que fan uns moviments característics per l'aigua, per alimentar-se i per respirar. Aquesta part la desconeix gran part de la població, a la qual cosa desconeixen també que són els elements que poden contenir aigua els que són els principals focus de cria. Això és una cosa molt important perquè donar aquest coneixement permetrà fer una millor gestió d'aquests elements a casa de cada persona.
Uh-huh. I a més, és una cosa molt senzilla, no? Per exemple, els petits vessels d'aigua, els gerros, els cubells, els testos o joguines que deixem a fora poden ser, diguem-ne, el niu on després, posteriorment, sortint aquests mosquits tigres. O sigui, que amb petits gestos farem grans coses, perquè recordem que el mosquit tigre pot presentar o pot representar un problema per la salut, no?
correcte. Per això és molt important aquest procés d'informació, que la gent conegui que si fem una mirada, per exemple, al pati, terrassa o jardí que podem tenir cada persona, ràpidament veurem que tenim molts elements que podrien acumular aigua en algun moment. Si tenim en compte que el mosquit tigre és molt selectiu a l'hora de fer les seves postes en aquests petits elements que tinguin aigua, gestionar-los i evitar que tinguin aigua amb tres accions molt fàcils, com pot ser buidar aquest element, retirar-ho o protegir-lo, podem millorar molt la convivència ciutadana en aquest espai i globalment a totes les ciutats, i aquesta acció es fa molt transversal.
Sí, Montalvo, aquest estiu ha estat un estiu sec, hem parlat durant... Portem ja molts mesos parlant de sequera, que l'important és que plogui, però que ho faci també a la llera dels rius. Això ha fet que hi hagués menys mosquits pel fet de que, com no ha plogut, no tenien aquest bassal per posar els seus ous?
Sí, això tenim, ja portem, aquest seria el tercer any amb una sequera bastant forta a la ciutat. Això ha provocat que aquells espais que estan subjectes a la pluviometria de l'ambient, és a dir, a la pluja convencional, doncs normalment aquests punts estan bastant secs. Això fa que s'eliminin molts punts de proliferació larvària, però a la via pública. Precisament per això el que estem centrant i donant impuls a aquests projectes que van a la propietat privada, i que aquests focus de cria que tornen a la propietat privada normalment estan alimentats per l'aigua que nosaltres posem a l'hora de regar, no? De manera que centrar-nos en aquest tipus d'estratègia que són més globals i que abasten també la propietat privada, segurament faran que millorem a nivell de molèsties que tenen en els mosquits a la ciutat.
Tomàs, gràcies. Una abraçada.
Una abraçada i moltes gràcies per la difusió.
A tu, com sempre. Gràcies. Fins aquí ha arribat avui la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Ara ja saps que continues escoltant tot el que t'interessa amb Ángel Expósito i la gent del seu equip. Nosaltres tornarem demà dimarts per explicar-te més coses de l'actualitat i per mantenir-te, com sempre, informat. Si vols recuperar alguna de les entrevistes que fem en aquest programa, ja saps que a través de cope.es ho pots trobar, fiques Barcelona o COPE Catalunya i te'n vas a la Linterna i allà ens trobaràs. I si no, doncs encantats de tornar-te a escoltar o de trobar-te aquí escoltant la Linterna a COPE demà. Que vagi molt bé, salutacions de la Montse Rodríguez. Ha estat tot un plaer. I ara sí, Ángel Expósito, fins demà, bona tarda.